Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, benvinguts a una nova edició de les notícies de la ràdio local, de Ràdio El Vendrell. Correspon a la jornada de dijous, dia 27 de març de 2025. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat local i comarcal del Vendrell. I al Baix Penedès en parlem, com sempre, amb la redacció complet d'El Vendrell Comunicació, amb l'actualitat esportiva d'en Jordi Garell, la meteorològica d'en Marc Rodero, les vies de so estan a mans de Marga Márquez i l'edició i presentació d'aquest informatiu anirà a cura de qui us parla i amb molt de gust, Víctor Menéndez. I per endavant, 30 minuts per parlar de tot allò que en un minut condensem, com sempre, amb el repàs al nostre sumari de titulars.
Sumari de titulars.
Sindicats i famílies s'han manifestat aquest dimecres a la tarda al Vendrell en protesta per l'anunci del govern de tancar diverses línies al conjunt del Penedès. Els concentrats han reclamat una reducció de les ràtios a les aules i han exigit que des d'Educació es prioritzi l'ensenyament públic per davant de l'escola concertada. Per la seva banda, el president Salvador Illa ha argumentat que el tancament de grups a les escoles respon a una reordenació del sistema educatiu provocat per la baixa de matrícules. D'aquest fet en parlem avui, només obrir l'informatiu. Informatiu que a més ha de servir per anar cap a la Bisbal, que ha celebrat aquest dijous al migdia el ple extraordinari en el qual s'ha aprovat la modificació puntual de les normes subsidiàries de la zona dels Masots, amb el vot a favor de l'equip de govern i en canvi s'ha tirat endavant el canvi d'usos d'aquesta zona en el qual s'hi projecta el parc empresarial de les Planes del Vent. Tenen temps de buscar d'altres qüestions, com per exemple el Consell Comarcal del Baix Penedès, que celebra aquest dimecres el seu ple de març. L'ENS supramunicipal ha aprovat el projecte executiu de construir una estació depuradora d'aigües residuals al nucli de la Carronya. Tindrem més qüestions, com sempre, combinades amb l'actualitat esportiva i alhora la meteorològica. Com dèiem, sindicats i famílies es manifestaven aquest dimecres a la tarda al Vendrell en protesta per l'anunci del govern de tancar diverses línies al conjunt del Penedès. Els concentrats davant de la delegació d'ensenyament del Penedès al carrer de l'Hom de la nostra vila han reclamat una reducció de les ràtios a les aules i han exigit que des d'Educació es prioritzi l'ensenyament públic per davant de l'escola concertada.
Indignats i revoltats, d'aquesta manera, prop d'una quarantena de persones, entre famílies i professorat, s'han manifestat a les portes del Servei Territorial del Penedès, ubicat al Vendrell, en oposició a la pretensió, afirmen, del govern català de tancar fins a 14 grups al conjunt de la vegueria al curs vinent. 14 a primària, 5 al Garraf, 4 a l'Anoia, 3 a l'Alt Penedès i 2 al Baix Penedès, i 9 a secundària, 3 al Garraf, Baix Penedès i Alt Penedès. Tot plegat un atac, segons els sindicats, contra l'ensenyament públic.
Nosaltres estem en un sistema de doble via, perquè hi ha escola pública i també escola concertada, i el que nosaltres volem denunciar és que sempre és l'escola pública la que rep.
Aquesta pèrdua de 111 grups representarà una pèrdua també de treballadors importants, en molts casos uns 2 treballadors i mig per grup. Per tant, és una pèrdua molt important, pèrdua que no té la concertada i sí que tenim a la pública, perquè a la concertada han augmentat 26 grups, mentre que a la pública en perdem 111.
Aglutinats a redós de la plataforma La Pública a l'Escola de Tothom, els concentrats han reclamat millores en les condicions dels centres educatius, tot exigint una reducció de les ràtios a les aules, el desplegament del decret d'inclusiva i la desconcertació de l'ensenyament, és a dir, que es compensi la baixada de la natalitat retallant despesa en l'escola concertada. Professionals i sindicats han fet igualment una crida a les famílies perquè matriculin els infants a l'escola pública.
Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, argumentava que el tancament dels grups de les escoles respon a una reordenació del sistema educatiu provocat per la baixa de matrícules.
Per tot això, els demanem que rectifiquen, perquè aquesta crisi educativa no l'arreglaran amb convenis amb l'OCDE. S'arregla no tancant línies de la pública, baixant contundentment.
No es tanca cap escola pública a Catalunya. Hi ha un procés de matriculació obert Les previsions és que l'any que ve hi hagi 30.000 alumnes menys al sistema educatiu català i lògicament hem d'adaptar la realitat de l'oferta a aquest menor nombre d'alumnes. No es tanca cap escola pública. Efectivament es reordenen alguns grups de les escoles públiques per poder-ho adaptar a aquesta realitat.
L'actualitat comarcal avui ens fa anar sí o sí cap a la Bisbal, perquè ha celebrat aquest dijous al migdia el ple extraordinari en el qual s'ha aprovat inicialment la modificació puntual de les normes subsidiàries de la zona dels Massots. Amb el vot a favor de l'equip de govern, conformat per Compromís i el PSC, s'ha tirat endavant el canvi d'usos d'aquesta zona, en la qual s'hi projecta fer el parc empresarial de les Planes del Vent.
El canvi d'usos suposa la requalificació de 736.000 metres quadrats de terrenys agrícoles en terrenys urbanitzables, per poder acollir activitat econòmica. La Bisbal decideix i tots som la Bisbal han votat en contra d'aquest canvi i s'han mostrat molt crítics amb la requalificació dels terrenys, incidint en el possible conflicte d'interessos que tindrien alguns membres de l'equip de govern amb el projecte empresarial. L'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, que ha pogut prendre part a la votació després que es desestimés la seva recusació, ha acusat l'oposició de fer demagògia i ha defensat el projecte assenyalant que no supera el 20% de sòl urbanitzable que fixa el planejament general. També ha assegurat que aquest serà l'últim parc empresarial del municipi, tot i deixar clar que l'aprovació definitiva queda ara en mans de la Generalitat.
I el Consell Comarcal del Baix Penedès ha celebrat aquest dimecres el seu ple del mes de març. L'ens supramunicipal ha aprovat projecte executiu per construir una nova estació depuradora d'aigües residuals, en aquest cas al nucli de la Carronya, a Sant Jaume dels Domenys.
Aquesta infraestructura permetrà millorar el sanejament de la zona i garantir una millor gestió de les aigües residuals. La mesura va rebre el suport majoritari dels grups polítics presents al ple, amb l'extensió de Vox i el Partit Popular. A la sessió també es va aprovar una moció d'Impulsem Junts per a la creació d'una autoritat territorial de mobilitat al Penedès, una mesura que va obtenir el suport de la majoria dels grups, excepte de Vox, que hi va votar en contra. També va ser aprovada una moció presentada per Esquerra Republicana per garantir la transparència, pluralitat i difusió dels plens del Consell Comarcal. Un altre dels punts destacats va ser la moció presentada pel Partit Popular per instar a la Generalitat a iniciar un estudi i la posterior construcció d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra a Calafell-Cunit, que va ser recolzada pel PSC, Impulsem, Vox, Partit Popular i En Comú Podem, amb l'abstenció d'Ara i d'Esquerra Republicana de Catalunya.
El Fons de Documentació Històrica del Baix Penedès s'enriqueix amb 7 pergamins del segle XVI i XVII, apareguts a Cal Amigó de Santa Oliva. La família n'ha fet donació a l'Ajuntament i aquest els ha dipositat a l'Arxiu Comarcal, on han estat restaurats i aviat seran a l'abast de tothom.
La casualitat va fer que Josefina Carreras localitzés a la casa familiar de Cal Amigó de Santa Oliva 7 pergamins dels segles XVI i XVII. L'Ajuntament, amb l'ajut de l'Associació per a la Difusió de la Història de Santa Oliva, ha dipositat a l'Arxiu Comarcal aquest valuós tresor documental, que ha estat restaurat i resta en custòdia a l'arxiu. Els pergamins més antics són del segle XVI.
El primer document que hem datat és de 1507, està fet a Saifores, terme de Banyeres, tal com diu el document, i és important perquè és el primer que s'ha conservat i està fet pel prior de Sant Oliva, Guillem Figueres. Per tant, aquesta és una, ja tenim el nom d'un prior del 1507. El segon està fet al 1533 i està escrit a la parròquia Santa Maria de Cardedeu. No sabem el vincle, però està fet així.
Josefina Carreras explica com va localitzar els pergamins, per casualitat.
Jo vaig anar per jove a casa dels meus sogres i, bueno, com van marxar a viure a Barcelona, els meus sogres es van quedar a Santa Oliva i durant el curs d'uns anys, pues, els meus sogres es van morir i nosaltres vam heredar la casa dels sogres. I buidant armaris, a dalt de l'armari vaig veure aquest tubo i jo dic, ai, em va cridar l'atenció, vaig obrir, vaig comprendre que era una cosa d'una certa importància, però no vaig entendre res.
L'Ajuntament de Santa Oliva agraeix la donació i anima altres veïns a fer el mateix si es troben en situacions com aquesta.
Encoratgem a la gent que pugui tenir a casa alguns documents antics que ben bé no sàpiga, no? Segurament la importància que tenen, doncs que es dirigeixin en aquest cas a l'Ajuntament o a l'Arxiu Comarcal i veiem aquí els, no? Els pergamins, com deia la Josefina abans, que estaven, bueno, que no es reconeixia, no? Avui, tal i com estan. Els han recuperat aquí a l'Arxiu Comarcal.
L'arxiu posarà a disposició de tothom els documents a través del portal web de la Generalitat, Arxius en línia.
I ara marxem cap a la plaça Vella. Al fons, en aquest cas, marxem cap a la plaça Vella per conviure amb l'esclerosi múltiple en determinats casos que no impedeix de fer una vida més o menys normal. És el cas d'Irene Santiago, que aquest dimecres ha explicat la seva experiència amb la malaltia davant del públic atent i participatiu.
L'esclerosi múltiple és coneguda com la malaltia de les mil cares. A Irene Santiago la van diagnosticar amb 18 anys i ha après a viure amb les limitacions que li provoca.
Tot va començar amb un formigueig a la mà esquerra i amb el pas dels dies va començar també el peu esquerre i fins que se'm va començar com a paralitzar la meitat del cos i jo sabia que ja no estava sent normal. Al final, quan se'm va dormir la mà esquerra deia, bueno, potser, no sé, un mal gest o el que sigui, però quan va començar a ser més ja vaig començar a moure'm amb els metges i és quan m'ho van diagnosticar.
L'esclerosi múltiple no és senzilla de diagnosticar. Cada pacient pateix aquesta malaltia amb símptomes diferents.
L'esclerosi múltiple li diuen la malaltia de les mil cares, 10.000 cares, perquè a cada persona afecta diferent.
Irene Santiago aconsegueix salvar els brots d'esclerosi amb cortisona i evitant l'estrès. Està tractada al Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, i compta amb el suport de la Fundació Esclerosi Múltiple. Malgrat les limitacions, fa vida normal.
I jo estudio i treballo. Pel matí estudio i per la tarda treballo. I intento... Doncs això, m'ho prenc amb calma.
Aquest dimecres ha explicat la seva experiència personal en un acte obert a tothom que s'ha celebrat al local Goil de la plaça Vella.
L'artista vendrenca Sus Pàrrega inaugurarà aquest divendres l'exposició Essencials, un recull de peces inspirada en els seus viatges per bona part del planeta en clara connexió amb l'obra de Josep Canyes. El projecte, que arriba ja a la seva cinquena edició, es podrà veure a partir d'aquest divendres a les 7 del vespre al Portal del Pardo.
Sus Pàrrega i Josep Canyes cara a cara. Dues generacions d'artistes allunyades en el temps, però unides per un joc de mirades complementari i univitalí. Dues obres amb personalitat pròpia, però que veuen d'una mateixa déu i passió per captar l'essència de cada indret més enllà de la superficialitat d'una talaia coberta de boira. Tots dos van viatjar i molt amb la vocació de conèixer realitats fins aleshores alienes i que tanmateix acaben amarant tota la seva producció. Llaurant el país, com solia repetir Canyes.
I al principi no m'ho creia i és més, li deia, però que us heu tornat boges de compartir la sala amb el Canyes. De fet, jo el 2004-2005 vaig estar fent visites guiades al Museu Canyes i doncs ara, 20 anys després, trobar-me que la meva obra està al seu costat per mi és, vull dir, és un honor.
El resultat de les seves experiències per racons de l'Índia, Gàmbia, Cambodja o el Marroc es reflecteixen Essencials, un projecte que arriba a la seva cinquena edició i que Pàrrega inaugurarà aquest divendres a partir de les 7 del vespre a la sala Portal del Pardo. Una mostra visitable fins al 24 de maig, on també s'hi podran observar escultures i dibuixos de Josep Canyes com Dona Encantada, Enamorada i Dolça Càrrega, cedides temporalment pel Museu Déu del Vendrell i al Museu Josep Canyes de Banyeres del Penedès. Un recorregut per la personalitat artística de dues figures de renom, Canyes i Pàrrega, unides per un imaginari frapant i universal a partir del detall més nostrat.
Els esports en Jordi Graell.
Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem amb derrota de l'AVE Vendrell femení per 57-53 a la pista del bàsquet Sant Boi. En un partit disputat aquest diumenge, jo les jugadores d'Eric Blay van deixar escapar un partit que van tenir controlat durant força minuts. De fet, com dèiem, doncs, portaven la iniciativa durant bona part del partit. l'inici de l'últim quart, però un parcial de 8-0 col·locava les locals per davant. Després les taronges semblava que es tornaven a refer, però als 10 minuts que es col·lapsaven no entrava res més, i les de Sant Boi aprofitaven per forçar la pròrroga, i allà doncs finalment s'acaben emportant el partit. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster Eric Blay. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Veu que era una llàstima, no?, perquè era un partit que havíeu anat guanyant durant força estona i res, al final doncs que es va escapar, van a la pròrroga i allà doncs ja no va poder seguir a temps.
Doncs sí, la veritat que una llàstima, partit que vam controlar durant molt bona part del partit, de fet, fins al descans vam anar 11 a dalt, a l'inici del tercer se'ns van apropar, vam tornar a estirar el marcador als 11 punts, però a partir d'aquí vam tenir un moment bueno, de davallada en quant al encert ofensiu, vam col·lapsar, ens costava molt a produir, i darrere doncs, bueno, vam permetre més del que havíem permès amb tots els minuts anteriors, deixant accions còmodes, rebots, i elles ho van aprofitar, es van posar dins de partit, vam tornar a marxar i tenir opcions de tenir-lo controlat, però novament situacions on vam concedir massa, bueno, al final van forçar que elles empatessin, i a partir d'aquí doncs vam anar a la pròrroga amb un caro creu, amb l'equip fos, perquè la veritat que ens vam trobar un partit dur i exigent, i on vam arrossegar doncs també aquest final de partit. Una llàstima perquè el vam tenir controlat molta part de partit i inclús fent-ho bé, però uns minuts complicats de la segona part, que habitualment és quan estem més bé, doncs ens va costar aquesta derrota.
Clar, és el que comentes ara, no? Realment va ser doncs un guió invers, perquè normalment doncs als 10 minuts és quan doncs apareixien jugadores que desencallaven el partit, i aquí va ser al revés, no? Que doncs l'últim quart només vau poder anotar 6 punts i evidentment doncs això es paga, no?
Sí, sí, sens dubte. Sí que ja es van tenir més possessions, pel que comentàvem, que al final les errades doncs ens treien opcions d'atacar i els hi sumaven a elles, però sí que és cert que vam tenir molts bueno, molts tirs, moltes accions còmodes que no vam anotar, properes a cistella, bueno, pèrdues potser també d'aquestes que a vegades semblen que no són impossibles, se'ns van juntar diversos factors, elles ho van aprofitar, vam tenir inclús quedant 20 segons, teníem un rebot d'atac en dos a dalt, però al final doncs aquella acció la fallem, per possessió havíem de tirar, i elles, bueno, van ficant dos tirs lliures, tenim l'última possessió, no vam tampoc tenir sort, i bé, a la pròrroga doncs va ser una mica la continuació d'aquest últim període.
Ara amb aquesta derrota doncs ja heu dit adéu matemàticament a les opcions d'ascens directe, per tant bé, ara queden ja només 4 jornades, i l'objectiu imagino que doncs és el mateix, no? Intentar doncs quedar el més amunt possible, i això passa doncs per exemple per intentar guanyar aquest diumenge, no? Que rebeu el Sant Joan d'Espí, que ara mateix és el tercer classificat, i per tant una victòria doncs encara us permetia doncs intentar atrapar-les, no?
Doncs sí, ara el nostre objectiu principal és intentar lluitar per aquest tercer lloc, que al final és fins on ens plantegem o creiem que podem arribar, amb una lluita amb el Prat i Sant Joan d'Espí, que són doncs els equips que tenim empatats, el Prat i Sant Joan d'Espí a prop. De fet, si haguéssim tret el partit de Sant Boi, doncs ens deixava dependre de nosaltres mateixes per aconseguir aquest tercer lloc, perquè al final tenim Sant Joan d'Espí aquesta setmana i la setmana vinent al Prat. Però bé, seguim amb el mateix objectiu, que és intentar lluitar aquesta tercera posició, i aquesta setmana, sens dubte, tenim una oportunitat bona per intentar començar a aspirar o intentar veure de millorar, ser quartes, intentar ser terceres, amb el Sant Joan d'Espí, un rival exigent, amb el qual vam tenir bona part del partit controlat allà, però sí que és cert que va haver algun moment amb el qual vam concedir que és on ens van treure la victòria a elles, i la idea nostra és plantejar un partit difícil, complicat, i sobretot que ens l'hagin de guanyar a casa, que hagin de patir per poder treure coses, i esperem, bueno, poder aconseguir una nova victòria com a Ruga, la segona seguida a casa, i gaudir de poder jugar a casa i bueno, intentar que torni a ser el Fortí que havia estat les temporades anteriors.
Doncs perfecte, Eric, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Gràcies a vosaltres.
Eric Blay, entrenador de l'AI Vendrell femení, valorant aquesta derrota per 57-53 a Sant Boi, i ara, com dèiem, centrats en aquest partit diumenge a les 6 de la tarda com a Ruga contra el Sant Joan d'Espí. I seguim parlant de futbol, en aquest cas, amb victòria de la Unió Esportiva tancat per 3-0 contra la Nou de Gaià en un partit disputat aquest dissabte al Camí de Roda, i on els jugadors d'Ivan Alcalà aconseguien la segona victòria consecutiva, una victòria més important, ja que a banda doncs, de seguir doncs, mantenint vives les esperances de classificar-se pel play-off, aprofitaven l'ensopegada del Cuní contra l'Arbós per recuperar el quart lloc, i d'aquesta manera doncs, ara mateix està a les seves mans acabar en aquest quart lloc, si guanyen els dos partits que queden, i ara doncs, només queda mirar una mica de reull també el que passa als altres grups, però ara sí, finalment, doncs, el tancat es fica entre els dos millors quarts dels grups de Tarragona i acaba disputant aquest play-off d'ascens. Per parlar de tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster Ivan Alcalà. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Bé, com deia, doncs victòria important, no? Un partit que vau haver de treballar, perquè la primera part doncs acabàvem empat a zero, però en canvi la segona sí que doncs vau mostrar doncs la vostra millor cara.
Sí, bueno, és cert que la primera part ens va costar una mica. Diria que en certs moments van dominar fins i tot, o van crear més perill ells. Nosaltres teníem la circulació de pilota, però no sabíem donar-li verticalitat, no sabíem trencar línies, i bueno, la segona part sí que vam moure alguna gent, algun jugador, també vam entendre els conceptes i ens va permetre ficar el primer gol, i l'actitud que em va agradar va ser que a vegades ficàvem un gol i ja l'actitud canviava, i aquesta vegada va ser l'actitud de ficar el primer, de ficar el segon, d'anar per al tercer i anar per al següent, i això em va agradar bastant.
A més, com deia, doncs una victòria que ara mateix doncs, us torna a posar en quart lloc i doncs, pendents una mica del que passi als altres grups, no? Que al final doncs, ara ja està una mica a les vostres mans, intentar guanyar els dos partits i aviam què queda, però bé, doncs, com mínim ara doncs, la moral que torna a estar reforçada. No?
Sí, la veritat que era una cosa que preocupava bastant, perquè veníem d'estar tota la temporada entre els 3-4 millors dins de play-off, no passava pel cap d'absolutament ningú de la plantilla no està dins, no? I va ser un xoc bastant important. Parlàvem de que no sabíem si la reacció seria bona de l'equip, veiem l'equip bastant bastant malament d'ànims, però crec que l'esport, i encara que sigui a quarta, ja sigui a primera divisió, quarta, tercera, el que sigui, és un aprenentatge. L'esport és un aprenentatge, i crec que hem tingut l'oportunitat d'aprendre, i jo crec que hem après molt, hem après a ser resilients, hem après a estar units, l'objectiu era, no sabem si ho aconseguirem o no, però tot el que depèn de nosaltres, que és guanyar aquests quatre partits que queden, doncs anem a por ello, anem a intentar aconseguir-ho, i bé, ara portem dos victòries en moments molt importants per l'equip, i justament el Cunit va perdre, i ara depenem de nosaltres per entrar a la quarta posició, i crec que és el que hem de centrar-nos. Hem de centrar-nos en guanyar aquests dos partits, no mirar la resta, i una vegada acabin aquests dos partits, veure què és el que tenim.
El primer d'aquestes dues finals és aquest dissabte al camp de la Junta Bisbalenca, un equip de la part baixa, que això sí, doncs, segurament doncs, potser té el camp més petit de la Lliga, i això doncs, sempre és una dificultat, no? Doncs, haver-te d'adaptar a aquestes dimensions, però bé, doncs, al final és un partit que s'ha doncs, de guanyar per arribar a l'última jornada, doncs, com dèiem, amb opcions. No?
Sí, és cert que altres equips han de jugar contra equips de tabla més alta, no? però pensar que són fàcils perquè nosaltres juguem contra gent de més a baix és un error. Com dius, per exemple, el camp de la Bisbalenca és un camp molt, molt estret, molt petit, s'ha de jugar completament a un esport pràcticament diferent. L'equip és un equip que encara que no li ha anat molt bé aquesta temporada, conec a l'entrenadora, conec els jugadors, són jugadors molt competitius, no els agrada perdre, i serà un partit bastant, bastant dur. Llavors nosaltres hem d'anar amb l'actitud que hem demostrat aquestes dues últimes jornades de valentia, d'unió, d'intensitat, de ganes de tirar endavant els partits, i crec que és l'objectiu, aconseguir els 3 punts i allargar-ho tot a l'última jornada a casa.
Doncs perfecte, Ivan, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Moltes gràcies, adéu.
Ivan Alcalà, entrenador de la Unió Esportiva tancat, valorant aquesta golejada per 3-0 contra la Nou de Gaià i ara quan diem centrats en aquest últim desplaçament de la Lliga, esperem que no de la temporada, aquest dissabte a les 4 de la tarda al camp de la Joventut Bisbalenca.
El temps amb Marc Rodero.
I parlem de la crònica del temps d'un dia avui mitjanament radiant. Marc Rodero, bona tarda.
Bona tarda, Víctor. No bona tarda a tothom.
No sabia dir si radiant amb majúscules o mitjanament radiant.
Doncs el podíem calcar com el d'ahir, perquè la situació és pràcticament la mateixa. Ens hem llevat amb cel serè, però ja dèiem al matí amb el Pere que creixerien aquests núvols cap a l'interior. No deixaran precipitació perquè no tenen les condicions en altura per poder-ho fer, però sí que fan doncs, que la tarda es mantingui així una miqueta més variable, amb aquests núvols que bàsicament estan situats cap a l'interior de la comarca. Avui les temperatures han estat prou suaus al punt del migdia. Demà, una situació molt similar. Seguirem parlant de temps tranquil, estable, amb sol, sobretot a primeres hores, i amb aquests núvols que doncs, bueno, poden fer acte de presència a partir de migdia i tarda, i bàsicament situats cap a les àrees interiors i de muntanya. La situació marítima també per demà es presenta molt tranquil·la a tots els quadres costaners de la comarca i les temperatures sense gaires canvis, a l'espera que de cara a dissabte i diumenge, amb l'entrada del vent de component nord, puguin davallar una miqueta i podien baixar entre 1 i 3 graus respecte a les que estem tenint aquests darrers dies.
Això ja ha de continuar així? No s'espatlla ja a curt termini, per entendre'ns?
No, de moment sembla que no. Com a novetat sí que és cert que tindrem aquesta entrada de vent de nord durant el cap de setmana. Això, lògicament, lluny de casa nostra, acumularà nuvolositat cap al vessant nord del Pirineu i allà sí que poden haver-hi algunes nevades o fins i tot alguns ruixats, però a casa nostra no. Mentre que bufi el vent de mestral, seguirem parlant de temps tranquil i estable. Cert que en algun raconet del país avui passarà i també passarà demà, sí que hi poden haver-hi alguns petits ruixats.
Doncs res, Marc, ho deixem aquí. Gràcies, com sempre, per haver atès la trucada i en continuem parlant en properes edicions dels serveis informatius. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I avui acabarem el nostre informatiu parlant d'una proposta cultural perquè el Goyle Hub s'ha convertit en l'escenari d'una nova exposició artística impulsada per l'alumnat de batxillerat artístic de l'Institut Baix Penedès. A través de fotografies disruptives, els estudiants aproven l'art contemporani a la comunitat local.
Situat al centre de la vila, el Goyle Hub s'ha convertit en l'escenari d'una proposta innovadora impulsada pels alumnes del batxillerat artístic de l'Institut Baix Penedès. L'objectiu d'aquesta iniciativa és apropar l'art contemporani a la comunitat local mitjançant un recull de fotografies que busquen captar l'atenció tant de residents com de visitants.
Nosaltres volíem fer un intent d'apropar l'art contemporani a la gent que habitualment no va a les sales d'art contemporani. I d'aquí ha partit la idea de l'exposició, de mostrar la creativitat que es gesta a les aules del batxillerat artístic, mostrar el talent d'aquests xicots i, a la part, doncs, crear fotografies disruptives, utilitzant a vegades la manipulació fotogràfica, altres no, però amb la intenció clara de cridar l'atenció de la gent que passa pel carrer.
Aquesta proposta s'inspira en models d'altres països com França, on la incorporació d'obres d'art en zones emblemàtiques ha contribuït a revitalitzar l'activitat comercial i cultural del municipi.
En altres països, com França, per exemple, que veuen també com l'activitat econòmica dels centres comercials es va diluint, han obtingut d'aquesta manera una manera d'estimular el teixit comercial del teixit del casc antic de les ciutats. I creiem que revitalitzar d'alguna manera aquestes dinàmiques, aquestes comunicacions entre la gent del carrer i l'art contemporani estaven molt ben pensades.
A través d'aquesta acció es fomenta una connexió directa entre l'institut i el nucli urbà, convertint-se en un aparador del talent jove i creatiu de l'alumnat.
Bueno, per mi és com un privilegi el pensar que la gent de fora que no em coneix pot veure tant el meu com el nostre treball que fem a classe amb ajuda de la Montse i els nostres professors i tal, i al final és com que una experiència que dius, ostres, doncs, que il·lusió, no?
És com un xoc perquè mai a la meva vida és posat en un lloc que on hi hagin tantes reaccions de diferents persones. És una mica estressant, però m'agrada moltíssim.
tot i que l'art contemporani és una disciplina relativament jove, ha aconseguit consolidar-se com una de les formes d'expressió més dinàmiques i influents en l'escena cultural actual, reflectint les preocupacions socials i polítiques del nostre temps.
Doncs amb l'exposició que ens recomanava el nostre company Guillem Lira, nosaltres acabem aquesta edició de les notícies, emplaçar-vos a continuar informats a través de diversos canals que tenim a disposició. Res més, bona tarda.
Bon dia, són les